Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Bé, el retrat que acabem de sentir del Salvador és el d'un país en estat de xoc per l'amenaça de les bandes juvenils, que allà concretament es diuen mares. Però és un fenomen fàcil de trobar a tot el món, el de les bandes juvenils, tot i que el caràcter violent i les dimensions i el descontrol, podríem dir, de les mares no és fàcil de replicar en altres societats. Aquí hem tingut episodis en què la rivalitat entre bandes, com per exemple els Latin King o els Nyetas, van arribar a preocupar i molt. Es va generar, de fet, durant un període de temps, una gran alarma social que fins i tot va fer que els Mossos d'Esquadra creessin una unitat específica de bandes. Estudia el fenomen, i de fet n'és una autoritat, en Carles Feixa, que és catedràtic d'Antropologia Social, és un referent internacional, com dic, a l'estudi de les bandes juvenils. Fa 30 anys que s'hi dedica i, a més, actualment coordina un projecte europeu que es diu Transgang, que investiga justament doncs, el que són les bandes juvenils transnacionals. Carles, bona nit.
Bona nit, què tal?
Gràcies, gràcies per acompanyar-nos avui. Venim de sentir el que hem sentit del Salvador. La Mare Salvatrutxa, que és una de les bandes que opera en aquell país, és coneguda, de fet, arreu del món. Als Estats Units, de Donald Trump, la té considerada una organització terrorista, per tant, té renom internacional. Aquí les mares han intentat mai establir-se?
De fet, hi ha una sentència de fa un any i algo, si no m'erro, a Ibis, a Alacant, on es va, diguem-ne, jutjar i es va condemnar una clica, un capítol de l'AMS, que de fet era una confederació de tres o quatre cliques entre el País Valencià, a Barcelona, i hi ha un altre lloc que ara no recordo. Tot i que, diguem-ne, el que aquí s'anomena la coincidència terminològica en el nom no significa que sigui el mateix tipus d'estructura o grup que el que hi ha a El Salvador i que vosaltres vau poder veure en aquest magnífic reportatge que acabem d'escoltar.
Quin sentit? Potser no tan violent o no amb tanta capacitat d'incidència en l'entorn social?
Diguem-ne, la simbologia és semblant, és la mateixa, i els referents poden semblar que són idèntics, el tipus d'organització jeràrquica, però, diguem-ne, el que crea les mares i el que crea com les bandes juvenils no hi ha un origen intern innat, sinó que és el context social i, sobretot, el context policial i judicial. El sistema policial i judicial, com tractem en general, això ho sabem els pares i les mares, no? Com es tracta els joves i els adolescents, determina després com ells es comportarà. Si se'ls tracta com criminals, com delinqüents, acabaran sent criminals i delinqüents. Si se'ls dona algun camí, alguna ajuda diguem-ne que combini la pastanaga amb el càstig quan és necessari, doncs hi poden haver camins alternatius. Per tant, jo des de que vam començar a investigar les anomenades les bandes llatines a Catalunya arran de la mort de Ronnie Tàpies fa 13 anys, sí, i arran del pànic moral que ara comentaves que es va desenvolupar, sempre he sentit a parlar de que aquest càntic de que vienen les mares, que vienen les mares, com si fos el gran llop, com si les bandes llatines fossin res, un joc, en comparació als autèntics grups criminals. De fet, les dades d'aquesta sentència de fa 2 anys, que per cert hi ha una periodista valenciana que ho està investigant amb més profunditat, demostren que no són pas un grup diferent al que són al que eren els Latin Kings i els Nyetas o altres grups semblants. És a dir, són grups composats en la seva majoria per joves d'origen migrant llatinoamericà, que alguns dels seus membres poden haver comès delictes, però no hi ha indicis, ni molt menys, de que s'hagin convertit en una organització criminal, de que estiguin massivament involucrats en el narcotràfic o en altres delictes de tipus més greu, ni molt menys de que puguin arribar a ser grups terroristes.
Aquí, quines bandes juvenils, en aquesta fase, entenc que molt més primària, quines bandes hi ha aquí a Catalunya?
Diguem-ne, els grups juvenils d'entrada no neixen amb l'emigració internacional. Ja havien existit a l'època de postguerra, no? Va ser arran de la migració transnacional i sobretot de l'arribada d'aquesta simbologia llatinoamericana a mitjans del 2005. Avui, 13 anys després, els grups segueixen existint els mateixos. Hi ha hagut, per una banda, processos d'acostament i de normalització. Alguns d'aquests joves que fa 13 anys eren adolescents que acabaven d'arribar reagrupats amb molts problemes d'integració social i familiar perquè havien estat separats de les seves mares, posant per cas, o perquè desconeixien l'entorn, avui ja no són tan adolescents, avui potser estan entrant ja la segona generació, és a dir, els que han nascut aquí o els que van arribar de molt petits. No són els adolescents que acaben d'arribar, sinó que són joves que es troben entre dues cultures i que, com va succeir als Estats Units fa un segle o com va succeir a França i a Gran Bretanya fa 50 anys, ara ens trobem amb aquesta situació que es dona en el cas dels joves d'origen latinoamericà i també es dona als joves d'origen nord-africà, que són l'altre grup que volem investigar. Què passa amb aquests joves que han arribat o bé per reagrupació o bé sols, els anomenats menes,
els menes
creuant, diguem-ne, amb una aventura extraordinària a la mar Mediterrània, arriben sols aquí, quan es troben aquí, senten veuen un rebuig social, ells venen a fer l'aventura per poder treballar i haurà un destí i després, diguem-ne, portar recursos a les seves famílies, però de vegades, diguem-ne, bueno, sobretot aquests últims anys, no hem estat capaços de donar unes estructures d'acollida que ajudin a que en un futur immediat això es pugui reconduir.
Per tant, hi ha un risc real, o està passant ja, que s'estan creant aquestes bandes de nois que arriben a Catalunya sols, el que en diem menes, ho dic perquè, de fet, és un tema molt noticiable, la situació de tots aquests joves, els quals, justament aquesta setmana, s'ha de presentar quina és la proposta formal de què es fa amb aquests nanos, perquè ja no es pot tractar com una situació d'urgència, perquè és que fa 2 anys que tenim aquest fenomen i aquests nois formen part de la nostra societat.
D'entrada, les dades de la fiscalia o de la victimització no ens haurien de fer alarmar. És a dir, la delinqüència que protagonitzen aquests grups, tant els joves, les amenades de banda llatines com els menes, és una petita delinqüència. No hi ha proves clares que s'hagin vinculat a la gran delinqüència, al narcotràfic. Hi ha una delinqüència a petita escala que és cert que crea una molta alarma social perquè és molt visible, perquè estan a l'espai públic, perquè estan al carrer, però això no significa, fins ara, que estiguin vinculats amb aquesta gran delinqüència.
Latin Kings i Nyetas, deies, continuen existint. Quines altres bandes hi ha?
Diguem-ne, jo tinc contactes amb ells, amb ja la mare, la MS, com has dit. Hi ha els grups d'origen dominicà, perquè Latin Kings i Nyetas eren sobretot d'origen equatorià, tot i que havien nascut als Estats Units, però van ser els equatorians els que van crear. La immigració equatoriana s'ha aturat i, de fet, hi ha hagut un retorn. En canvi, la immigració dominicana i centroamericana ha augmentat en els darrers anys. Per tant, els grups com els Trinitarios o els EDP, que són d'origen dominicà, i diguem-ne els Vatos Locos, diguem-ne d'etiquetes de nom, n'hi ha una trentena o quarantena, n'hi ha moltes. Una altra cosa és que aquests noms corresponguin a grups estructurats i organitzats. No han crescut aquests grups, tampoc s'han eliminat. Hi ha hagut una evolució, alguns dels seus membres s'han fet grans. Hi ha hagut, diguem-ne, això sí, s'ha de reconèixer, fruit d'unes polítiques policials que, al meu entendre, des de mitjan dels últims anys no han estat gaire positives perquè han primat la repressió a la prevenció. Hi ha hagut molts d'aquests joves que han acabat a la presó per delictes a vegades petits o a vegades per l'aplicació abusiva de la figura de l'agrupació criminal que s'ha aplicat de manera sistemàtica a molts d'aquests grups i, curiosament, molt poc, per exemple, als grups d'extrema dreta, hi ha molts d'aquests joves que han arribat a la presó. Com surtin de la presó i com podem fer que aquests joves després, igual que els menes que he esmentat abans, tinguin el seu futur aquí, dependrà de que algunes d'aquestes bandes potser sí que han evolucionat cap a grups criminals. Algunes, no totes, ni molt menys. Algunes, potser sí, que hi ha el risc de que es vinculin al narcotràfic o que acabin el seu modus vivendi sigui aquest. No?
I reprodueixen aquest patró que veiem del Salvador de rivalitat entre elles, entre bandes?
Sí, però és una rivalitat que es pot reconvertir per altres vies, per la via musical, que és la més, diguem-ne, habitual a través de les baralles de gais o dels jocs de cançons, o per la via esportiva. No deixa de ser una rivalitat molt semblant a la que hem conegut sempre entre els culers i i els periquitos, o entre el Barça i el Madrid. És una rivalitat que en la joventut estimula el creixement, però que, si no gestiona bé, efectivament pot acabar amb una guerra, com el reporter es deia en un moment, no? No, els joves aquests no saben d'on ve la rivalitat, no saben per què estan enfrontats la MS amb els revolucionaris o amb els sureños, no? O amb la Barrio 18. Però, diguem-ne, se maten per això. Aleshores, clar, el que s'ha d'evitar... jo crec que l'objectiu no és acabar amb les bandes. L'objectiu és desviolentar-les, és aconseguir que aquests grups no tinguin per finalitat el conflicte, la sang no arribi al riu, sinó que hi hagin altres vies per canalitzar la rivalitat, que han de ser vies culturals, musicals, esportives, educatives, i n'hi ha moltes altres.
On es fa la captació? On fan aquests joves la captació? Aquestes bandes?
És en l'entorn de l'adolescència. On viuen els adolescents? Avui els adolescents
passen moltes hores a les escoles, per exemple. Jo m'imagino la sortida a les escoles.
Viuen en tres espais, que és l'espai educatiu, l'espai públic, els parcs i internet. I avui en dia l'espai virtual segurament és el més important, no? No tant de captació, perquè el terme captació pressuposa que són una secta, sinó d'integració, d'acollida, diguem-ne. Si els joves s'integren en aquests grups inicialment voluntàriament, ningú els obliga inicialment. Potser a posteriori sí que ja pot haver una pressió, però inicialment ho fan voluntàriament, és perquè responen amb algunes necessitats que altres institucions no cobreixen i, per exemple, el sistema educatiu no està aconseguint, diguem-ne, facilitar. Per què no hi ha joves migrants entre els casals juvenils o entre els escoltes o els esplais, no? Potser aquesta seria la via, no? Que tinguessin alternatives de sociabilitat, perquè tot jove, tot arreu, en tot moment, necessita un grup de referència que no li poden donar els adults, que ha de ser grups de coetanis. I si aquestes bandes, si aquests grups de carrer compleixen aquesta funció, és perquè no hi ha cap altra institució que intervingui. Per tant, estan complint una absència.
Ara em poso amb el cap d'un pare que tingui fills en edat escolar i que amb aquesta edat de l'adolescència, no? I la pregunta és, però, val, potser estan en contacte amb un grup de joves, amb una banda de joves que... Aquí també reprodueix el patró aquest de... tu hi entres perquè vols, però després has de passar una prova. I si és així, de quines proves estem parlant? Aquí a Catalunya, insisteixo.
Sí, les proves són els rituals de pas que en molts d'aquests grups han existit, que no negaré que en algun moment han estat violents i, no arriben als extrems que en el reportatge s'esmentaven de les mares, però sí que hi ha hagut, diguem-ne, proves de valor i de fortalesa i de càstigs durs. Això ho vam intentar canviar quan es va fer tot el procés d'intervenció amb Latin Kings i Nietes, diguem-ne, de reconvertir aquests rituals de pas en una forma més cerimonial, més identitària i no tan física, i es va aconseguir.
Clar, és, per acabar, una pregunta, no? Què és el que, efectivament, allà a El Salvador, només el fet de portar un tatuatge d'una de les bandes, que t'identifica amb una de les bandes, ja ets considerat persona d'aquella banda, i només el fet de pertànyer ja és delicte, i per tant hi ha una quantitat de joves a la presó que fa feredat. Què s'ha fet aquí? I què es fa actualment? Com es treballa? Com s'afronta des d'un punt de vista administratiu, et diria, eh? És a dir, des del punt de vista policial, des del punt de vista social, com es fa?
Jo aquí ho sento, però és de ser molt crític, diguem-ne. A Catalunya va ser pionera a la dècada passada, gràcies a una unitat dels Mossos d'Esquadra, on hi havia gent molt competent, gràcies al compromís d'alguns ajuntaments, com el de Barcelona en aquell moment, i també gràcies a la tasca d'educadors socials i d'investigadors, que vam apostar per una política preventiva. Això, per desgràcia, es va abandonar amb la crisi, en part, i també amb un canvi en les actituds polítiques, va optar per la madura, i de fet explícitament va haver un conseller d'Interior que ho va dir així en aquell moment,
i era
el Felip Puig i el següent, el Espadaler. Quan van dir, s'ha acabat la tolerància amb aquests grups i mano dura. I des d'aleshores no ha parat de créixer la gent que hi ha a la presó, sovint, igual que El Salvador, no pas perquè hagin comès un delicte greu, sinó perquè són membres d'aquests grups. No? I clar, això, a la llarga, no negaré que alguns d'aquests joves sí no són sants, han comès delictes, però si es tracta tots els membres com si fossin criminals i terroristes, doncs acaben sent, poden acabar sent criminals i terroristes. A petita escala ara hi ha molta por a treballar amb aquests grups, perquè qualsevol ajuntament o educador social o etcètera que hi col·labora, doncs és, i fins i tot els investigadors que ens hi dediquem sovint som tractats gairebé com a còmplices de vegades d'aquesta situació. No? I també perquè durant la crisi hi ha hagut una reducció molt important dels recursos socials destinats a programes socials i, en canvi, hi ha hagut un augment dels recursos destinats a presons i a policia. No? És un error des del punt de vista estrictament econòmic, perquè és moltíssim més barat i molt més efectiu invertir en polítiques socials preventives. Per exemple, ara hem fet, dins el marc del projecte Transcamp, un curs de mediació a Madrid i ara el farem també a Barcelona amb joves d'aquests grups i ha funcionat de meravella perquè ells mateixos, alguns d'ells, puguin ser mediadors en la resolució de conflictes dins de la banda, entre bandes i de les bandes dels grups amb l'entorn social, no? Amb els veïns, que a vegades no els entenen, o amb els seus pares i mares, o amb, diguem-ne, molts d'aquests conflictes, la immensa majoria d'aquests conflictes, se poden resoldre per vies que no s'ha d'arribar amb una penalització i ni molt menys a la presó i ni molt menys a la mort o a la violència, com en alguns casos s'ha arribat. I aquest és l'objectiu que a través de la investigació estem intentant aconseguir.
Trobo que és un tema social que ens afecta a tots i que, veient com en altres països, amb molts altres problemes que han permès que d'alguna manera la permeabilitat de la societat amb aquests casos doncs, ha tingut l'evolució tan fatal com la que té El Salvador i que és impossible de reproduir aquí, però és un tema que és interessant de seguir-lo de prop. Carles Feixa, catedràtic d'Antropologia Social, fa 30 anys que s'hi dedica, és un referent internacional en l'estudi de les bandes juvenils i actualment coordinador d'un projecte europeu, com ell mateix l'ha anomenat, el Transgang, que investiga les bandes juvenils transnacionals i el poder de la mediació per resoldre els possibles episodis violents o evolució violenta que puguin tenir aquestes bandes.
I a través del qual aniré al Salvador d'aquí un mes i faré potser els mateixos recorreguts
a
i
veure.
Parlarem amb les mateixes persones que vosaltres heu tractat, amb algun dels quals, per cert, ja els conec.
Ah, molt bé, me n'alegro. Doncs... Que vagi molt bé, Carles. Et seguirem la pista.
A reveure.
Gràcies.